Bon dia, com esteu?
Bon dia de canvis, amb més núvols i tramuntana que bufarà durant unes hores. Sensació de fred.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 20 de novembre de 2024. A Calonge i Sant Antoni han vist sortir el sol fa justament 17 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Aquesta temperatura baixarà una mica, però la sensació de fred a causa de núvols i el vent serà notable. Per tant, sortiu ben abrigats de casa. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè hem de destacar que la Policia Nacional ha expulsat un delinqüent multireincident de Sant Feliu de Guíxols, però a més en la plana de successos hem de destacar que la policia local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per delictes de furt en 8 dies. A més, destacarem que Palafrugell ha aprovat el pressupost per l'any 2025 i puja fins als 52 milions d'euros. I a més, els pescadors gironins ja han retirat 45.217 litres de residus del mar aquest 2024. De seguida repassarem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb alguns dels membres del grup Classe B, aquest grup torroellenc que va estar al Festival Ítaca en aquesta edició 2024, per parlar de l'avançament del seu nou disc, aquest nou tema que han tret d'aquest disc que veurà la llum a la primavera. El tema es diu Orgullosa, el repassarem amb ells. I com cada dimecres també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors un Glob. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com avançàvem, la Policia Nacional ha expulsat un delinqüent multireincident a Sant Feliu de Guíxols, Carla.
Es va comprovar que aquest ciutadà estranger es trobava en situació irregular a Espanya amb un ordre d'expulsió dictada per la subdelegació del govern a Girona, així com diverses detencions per delictes de furt.
I en la plana de successos també hem de destacar que la policia local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per delictes de furt al municipi en 8 dies. En total s'han detingut aquestes 7 persones, que acumulen uns 90 antecedents per delictes similars. A la majoria dels casos es tracta de persones que són residents d'altres localitats, però que venien a furtar als supermercats d'aquest municipi. I tal com avançàvem, Palafrugell ha aprovat el pressupost per l'any 2025 i puja fins als 52 milions d'euros, Ferran.
Això suposa un 5,5% més en respecte al 2024. S'ha aprovat amb els vots a favor dels partits del govern en una sessió plenària extraordinària aquest dimarts al vespre. Esquerra Republicana s'hi ha abstingut i Junts, Palafrugell en Comú Podem i Vox hi han votat en contra. Entre els principals reptes hi haurà la neteja i la recollida d'escombraries, i entre les principals inversions, la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya.
I canviem de tema, perquè els pescadors gironins ja han retirat 45.217 litres de residus del mar durant aquest 2024. Carla.
L'índex d'esforç de triatge vist al llarg del 2024 indica que els pescadors han dedicat un total de 3.492 hores a retirar brossa de les seves xarxes durant la seva jornada de pesca, prop de 500 més que les hores registrades l'any 2023.
I parlem de solidaritat i parlem d'aliments, perquè el centre de distribució d'aliments serà el beneficiat del gran recapte d'aliments a Palafrugell, que recollirà aliments per les famílies necessitades durant divendres i dissabte. Ferran.
El Gran Recapte d'Aliments és una iniciativa destinada a ajudar les famílies en situació vulnerable. Els productes recollits aniran directament a les famílies usuàries del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, que s'encarrega de gestionar-los.
I aquesta setmana, a més, se celebra aquesta Setmana Europea de la Prevenció de Residus i Palamós reforça aquesta prevenció contra el malbaratament alimentari. Mariona.
El Consell Comarcal ha presentat el projecte Empremta, que busca potenciar l'emprenedoria en femení, eliminar la bretxa salarial i visibilitzar les dones empresàries. La iniciativa inclou un observatori de dades en perspectiva de gènere i espais per compartir recursos i experiències.
Aquesta notícia es referia a la nova proposta que presenta el Consell Comarcal del Baix Empordà, apostant pel lideratge femení, però com dèiem, Palamós reforça la prevenció del malbaratament alimentari i és que participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb tallers pràctics, un mercat d'intercanvi i també una xerrada sobre tècniques de conservació sostenible d'aliments. L'objectiu així és fomentar l'economia circular i també el consum responsable. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè aquest dimarts l'exèrcit ucraïnès ha fet servir per primer cop els míssils nord-americans de llarga distància per atacar territori rus després que Joe Biden hi donés el vistiplau. Moscou mateix ho va confirmar aquest dimarts. Va ser un atac de matinada amb 6 míssils contra instal·lacions militars de la regió de Briansk. Tot i això, les tropes russes van poder interceptar 5 dels 6 míssils que s'havien disparat. El Kremlin ja ha acusat a Biden d'alimentar un possible conflicte global i ha aprovat un canvi en la doctrina nuclear que amplia els supòsits en què pot fer servir aquest tipus d'armes. Per tant, veurem com evoluciona aquesta escalada al llarg dels propers dies. Però parlant de desastres, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tornat a acompanyar els Reis d'Espanya a la visita que han fet al País Valencià. Ho fan dues setmanes després de la polèmica accidentada visita a Paiporta, on van acabar tots enfangats. Carlos Mazón ha tornat a acompanyar els Reis durant la visita que ha fet als municipis afectats per aquesta dana i en aquest cas no hi ha hagut tant de malestar com en els darrers cops. Vox vol impedir que les persones migrants que viuen al districte d'Hortaleza de la capital espanyola puguin seure a la parada de l'autobús. Concretament, volen impedir que aquests menors tutelats utilitzin les parades, que estan situades a prop d'un dels centres d'acollida, perquè, segons diuen, provoquen inseguretat i, a més, embruten aquests espais. Vox plantejarà aquesta iniciativa a l'Ajuntament de Madrid en el ple que se celebrarà dijous. I canviem de tema perquè el casc serà obligatori per als conductors de patinets elèctrics a Barcelona a partir de l'1 de febrer. Des d'aleshores, els patinets també hauran de dur llums a davant i darrere i no podran circular per les voreres. Les multes per no dur el casc seran de 100 euros, però les infraccions més greus podrien arribar a costar 500. I encetem la plana esportiva perquè Rafa Nadal s'ha retirat oficialment del tennis professional després de la derrota de l'equip espanyol als quarts de final de la Copa Davis a Màlaga. Espanya ha perdut per 2-1 contra els Països Baixos en una eliminatòria que ha acabat a la mitjanit. Nadal va anunciar fa unes setmanes que la Copa Davis seria el seu últim torneig i, per tant, l'eliminació posa el punt i final a 20 anys d'una carrera excepcional. Per tant, aquesta retirada de Nadal durant aquesta Copa Davis. I seguim amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal, però ara és moment per la meteo amb la previsió meteorològica que ens fa cada dia l'Isaac Pilar. Bon dia, Isaac.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Sembla que tindrem uns dies amb més moviment, però què ens espera?
Avui esperem alguns canvis pel que fa al temps. L'arribada d'un front procedent del nord portarà nevades al Pirineu i ventades fortes de ponent a la meitat sud de Catalunya. Tot plegat, al Baix Empordà, aquesta situació ens afectarà amb un augment dels núvols i la possibilitat de ruixats de cara a la tarda i nit, més probables al nord de la comarca. La tramuntana bufarà durant unes hores, entre el matí i migdia, però ràpidament desapareixerà. La temperatura baixarà una mica, però la sensació de fred a causa dels núvols i el vent serà notable. A la mar, tramuntana durant el matí migdia i vents de xaloc al sud de la comarca a partir de la tarda. mar una mica més moguda que ahir dilluns. Dijous mantindrem el temps variable.
Doncs veurem com varia aquest temps, com canvia, i sobretot per aquells que encara no hagueu sortit de casa o que just ara estigueu sortint, abrigueu-vos bé perquè la temperatura és freda i el vent que ens acompanyarà al llarg del dia farà que aquesta temperatura encara sigui més freda. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I quan falten poc més de 5 minuts per un quart de nou, escoltem el comentari que ens porta avui Neus Colomer.
És desesperant veure com una vegada i una altra la ignorància i la supèrbia es converteixen en els mals companys de viatge d'alguns dirigents polítics. Quan qui pren decisions vitals desconeix la realitat que afecta les persones que diu representar, la situació es torna alarmant. Però si això hi sumem una actitud prepotent, el perill es multiplica. Perquè com pots corregir el rumb si ni tan sols ets capaç de reconèixer que t'has equivocat? Després de 3 setmanes de la Dana, continua el lamentable espectacle de passar-se les culpes entre les diferents administracions. Primer van ignorar l'alerta meteorològica i ara ignoren l'alerta sanitària. Ja s'ha titllat d'alarmistes els experts que han alçat la veu per advertir del perill epidemiològic de la situació actual i de la importància de restablir la xarxa de clavegueram el més aviat possible. Quan la supèrbia dicta l'agenda, les conseqüències sempre recauen en la població. Pensem en la crisi climàtica, gestionada amb promeses buides mentre la realitat crema literalment, o en la manca d'habitatge, abordada sovint per polítics que no han trepitjat mai un pis de lloguer. Aquesta combinació d'ignorància i arrogància impedeix el diàleg, desacredita les veus expertes i bloqueja les solucions reals. Els líders no necessiten saber-ho tot, però sí tenir la humilitat de reconèixer que no ho saben i escoltar qui sí. La política no és un joc d'egos, sinó una eina per millorar la vida de la gent. Oblidar això és jugar amb foc, i el que els acabem cremant som nosaltres.
Doncs potser cal tenir una mica més en compte aquesta reflexió per part d'alguns dirigents que estan ara mateix gestionant aquesta Dana. Però moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui.
Aquesta baby és molt orgullosa. Ella no et parla per qualsevol cosa. Guarda les bales per quan surt el sol i per quan el cor la traiciona.
I aquests són els primers compassos del nou tema de Classe B, Orgullosa. Aquest és un avançament d'aquest nou disc que veurà la llum a la primavera, però per parlar-nos d'aquest nou tema i també del futur disc que podrem veure d'aquí ben poquet, d'aquí uns mesos, ens visiten dos membres del grup, en Martí Aiguabella i també en Miquel Casademont. Martí Aiguabella, cantant, i Miquel Casademont, el bateria del grup. Benvinguts al Supermatí, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Primer de tot, gràcies per ser aquí. Fa més o menys una setmana que Orgullosa veia la llum, no? Esclar, quina ha estat la rebuda?
Bé, la veritat és que brutal, de moment, molt contents, la gent super, molt bones crítiques, bons escrits, no? Hem començat a sonar també a ràdio, llavors... immillorable de moment, sí.
Ara mateix esteu sonant aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal, per tant, tres ràdios de cop, està prou bé. Esclar, escoltant el tema, és aquest pop bailongo, no?, que ho representa tant, no?, que el primer cop que vam parlar us vaig preguntar què era, però les persones que escolteu Classe B ja ho aneu escoltant, no?
Sí, mica en mica la idea és anar consolidant aquest estil al nostre rotllo i completament aquest tema encaixa perfectament en la definició o la nostra definició de pop bailongo i esperem que també el disc serveixi per acabar de consolidar aquest concepte i aquest rotllo i al final és el que ens agrada fer i esperem que també agradi a la gent.
Mm-hmm. Perquè encara esteu treballant amb algun dels temes del disc, és a dir, el nou disc, com comentàvem, sortirà a la primavera, en principi. No ho sé com esteu treballant, si ja el teniu enllestit, si encara falta polir alguna cosa. Com el teniu, més o menys?
Ara mateix ja tenim bastant enllestit a l'esquelet general i el que volem que vagi, els temes que vagin a disc, els que ens guardem més al calaix. El que sí que falta és algun pas de producció per acabar de polir, però ja ho tenim bastant encarat i sabem més o menys els tiros per on aniran, la veritat.
Uh-huh. I més o menys quants temes tindrà el nou disc? Què hi podrem trobar? Serà tot pop bailongo o esteu explorant altres sonoritats?
Pues, si no m'equivoco, són 8 o 9 temes, no?
Podem donar una forquilla, no? Entre 8 sí, i 11
temes. Pues, entre 8 i 11 temes. I sí, al final tampoc podem fer tants temes que siguin tots el mateix rotllo, també estem explorant altres estils, però sempre intentant enfocar-nos des d'aquesta vista. Aleshores, no sé, no trobarem un tema 100% reggaeton, per dir alguna cosa, però sí que trobarem algun tema que barregi més estils i que se'n vagi més d'Orgullosa, per exemple, o d'altres temes estil pop bailongo que tenim trets ja.
Perquè, per exemple, el que fa molta gent és fer alguna baladeta, algun tema així una mica més tranquil. Clar, no sé si aquesta és la idea o explorar, per exemple, una mica més la via electrònica.
Jo crec que amb dos. La via electrònica segur, perquè és més, ja ho hem estat fent i en directe, qui ens ha pogut veure també ha vist que també hi ha una via electrònica encara més notòria. Però la balada és una cosa que fins ara se'ns havia resistit una mica, però estem treballant perquè aquest disc tingui la balada.
Ah, ostres, mira, la balada en majúscula.
Sí.
I, esclar, jo us volia preguntar, per aquest single, no, per Orgullosa, heu estat treballant amb Gala i Flex Sadie. No ho sé com ha anat aquest treball, com ha estat treballar amb ells i com ha estat l'experiència.
Pues ha estat xulo. Nosaltres, al final, si mires el nostre llistat de temes a Spotify, veuràs que pràcticament tenim un tema amb cada... O sigui, cada tema és produït a llocs diferents i això ens agrada per veure diferents maneres de treballar, diferents maneres de fer. I a més, doncs, la veritat que estem supercontents, ha sigut molt còmode treballar i creiem que l'han aportat al tema una qualitat important, interessant i bueno,
i el resultat és guai.
El resultat està molt bé, sí, sí.
Esclar, ara estàvem parlant, no, d'aquests temes que heu anat fent, de les produccions que heu anat fent, tenint en compte, no, que el darrer cop que vam parlar era principis d'estiu, estàveu a punt de formar part de l'Ítaca d'aquest 2024. Esclar, parlàvem en aquell moment, però ara som uns mesos més endavant. Com veieu la progressió que heu fet? És a dir, començàveu a l'Ítaca i ara mateix esteu preparant aquest nou disc. No sé com veieu l'evolució de Classe B, com us ho esteu prenent, no? I quin impacte té en les vostres vides això?
A veure, la veritat és que hem passat un estiu que no ens esperàvem. En aquell moment, amb l'Aïta, que ja podíem començar a dibuixar una mica cap on aniria, però ara, ja una mica mirant enrere, creiem que ha sigut un gran estiu, una gran temporada, i ara se'ns gira una mica, no, la dinàmica, que és el temps més el produir, el composar, el tancar-nos d'estudi, el construir, no, tot aquest discurs de disc visualment, a nivell d'imatge. Llavors, bueno, és com un canvi de dinàmica, i que això també les nostres vides, doncs, és una mica diferent. i poder no és el fet de sortir de casa amb l'instrument i anar a tocar, sinó el tancar de casa amb l'instrument, assajar, composar i continuar la roda per aconseguir que la temporada vinent sigui més i millor, no? Llavors amb això notem, i ara doncs sí que és cert que hi ha molt d'esforç, però també pensem que hi ha una il·lusió tremenda. És el primer disc, no? Més enllà que haguem publicat un EP i haguem fet diversos singles, però en aquest cas com el primer disc, a nivell de concepte, de narrativa i de ganes d'establir i consolidar aquest pop bailongo i el classe B també paral·lelament a les nostres vides, sí.
I, esclar, parlant de tot això, hi ha un dubte, no?, que es planteja sempre, que és què us agrada més, estar tancats a casa, assajant, creant nous temes, aquest procés creatiu, o està millor ensenyar aquests nous temes a través dels concerts, a través de les presentacions, a través de tots els actes que heu anat fent al llarg d'aquest estiu, perquè heu passat per l'Ítaca, però a més per exemple la Festa Major de Calonge i Sant Antoni, heu passat per multitud de festivals, multitud de festes, multitud d'actes que s'han anat fent, però encara us queda alguna cosa, vull dir que per aquells que us vulguin venir a veure encara tenen l'oportunitat de poder-vos gaudir, però no sé quin és el punt que us agrada més, estar tancats assajant, creant, o és més divertit ensenyar el que heu creat?
Bueno, no sé, a mi...
Digues tu, que no sé si coincidirem, per tant.
a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és el fet de crear com a tal quan estem tots junts, en plan com pensant idees i explorant diferents vies i tal. Això m'agrada, sobretot quan està encarat quan és de cares a preparar el directe, diguéssim. Pensar idees, pensar coses, a provar les coses d'una manera, del revés i tal. I després també m'agrada molt anar a tocar com a tal, no? Aleshores, sí, les dues coses. Potser la part més tediosa és la part de, un cop tens tot el tema tancat, doncs intentar anar a perfilar les coses, a buscar sons com molt, molt en concret, o a gravar coses molt en concret o coses així, que potser són més... Bueno, que personalment no disfruto tant, potser. Però al final tot el procés és... a mi tot el procés m'agrada, i a més el guai, el interessant és que al final som tots amics i també hi ha un bon ambient i hi ha un bon rotllo entre tots, i això també ajuda que les coses que són més complicades de passar per un mateix, diguéssim, pues, amb tot el conjunt també és més fàcil.
Sí, jo sempre he sigut molt més de directe que d'estudi, però és cert que, per exemple, disfrutes una mica les dues, o per igual gairebé, perquè també per època de l'any, no? Una mica, vull dir, ara potser se'ns faria una muntanya començar 20 bolos de gira, sí. I ens ve de gust, no?, tancar-nos d'estudi, finiquitar el tema, composar el disc, i llavors a partir de març o així ja ens tornarà a entrar una mica com la sang, no?, de tornar a fer directes i de tornar a ser presents a les festes majors o festivals i a per tot on sigui possible. Llavors crec que el binomi aquest és xulo i el disfrutem bastant per igual. Sí.
Clar, estava mirant aquí les dates que queden, només en queda una, que serà precisament aquest cap de setmana, 23 de novembre, al Flama Fest a Imprentes a Tarragona. Per tant, aquells que vulguin anar a veure Classe B abans que acabi l'any, a Tarragona, per tant, no sé, Martí, clar.
Tenia una bona notícia i una mala notícia.
Ostres!
La bona notícia és que queda un concert, la mala notícia és que no és aquest, perquè s'ha suspès aquest festival.
Ostres!
Per causes alienes al grup, el festival s'ha suspès i per tant no es fa aquest cap de setmana. El que passa és que no sé si està notificat a nivell institucional del festival. En qualsevol cas, sí que ens queda un concert que és demà.
Demà.
Demà dijous, avui som dimecres.
Avui som dimecres, 20 de novembre.
Demà. Demà a Sant Julià de Ramis,
Fer
un concert benèfic per Dana. juntament amb Bullfighters, Fighters, en Cucapí, a Palo Seco, Cigarrito Después, un conjunt d'artistes que ens hem ajuntat per fer un concert benèfic a Sant Julià de Ramis, preu popularíssim per una bona causa, llavors us convidem a totes a venir i a més poder quedar una mica més a prop que
Tarragona. Sí, exacte, és el que estava pensant, dic, millor a Sant Julià de Ramis que no pas a Tarragona, vull dir, aquí a l'Empordà més o menys el tenim al costat, més a prop que a Tarragona segur. Per tant, aquest concert demà, que és benèfic, però no sé si teniu alguna data més programada abans de que arribi l'estiu o teniu algunes dates a l'agenda que potser ens hauríem de reservar.
Tenim dates a l'agenda, tenim dates d'estiu, la veritat és que tenim coses tancades, el que sí que
no es pot dir encara,
que,
no?
Que no podem desvelar encara són presentacions de disc. Els podem dir que serà tant a la ciutat de Barcelona com a la ciutat de Girona les presentacions, però la data no us la diem encara perquè la comunicarem en breus, per tant tampoc és un secret d'estat, sinó que en breus ho sabrem totes, però us podeu avançar que serà presentació de disc a Barcelona i a Girona.
I el disc, no sé si teniu alguna data concreta, algun més concret, no us dic dia exacte, però no sé si teniu algun més concret per presentar aquest nou disc.
Sí, de fet tenim dia exacte, jo no me'n recordo la veritat, però tampoc si es pot desvelar.
Podem dir que serà abans de Setmana Santa.
Sí.
Ah, mira. Mira, doncs deixem això apuntat.
Bueno, és el nostre deadline, sí.
Doncs abans de Setmana Santa veurem nou disc de Classe B. De moment escoltem aquest nou tema, Orgullosa, que va sortir fa relativament poquet, però és un petit tastet del que veurem. Us vull donar les gràcies, Martí i Miquel, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè és un plaer sempre tenir-vos aquí i sobretot si presenteu nous temes i nou disc. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Merci a vosaltres, és un plaer també.
Adéu.
Adéu.
I quan falten 4 minuts per 9:15, continuem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que la Policia Nacional ha detingut i expulsat un delinqüent multireincident al municipi. Aquest ciutadà estranger tenia diversos antecedents per furts amb el mètode de la sembra. Es va comprovar que aquest ciutadà es trobava en situació irregular a Espanya amb una ordre d'expulsió dictada per la subdelegació del govern a Girona, així com diverses detencions per delictes de furt. Què més en sabem, Carla?
Un cop localitzat, l'individu es va detenir i traslladar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona per l'ordre del jutjat d'instrucció de guàrdia, on va quedar-se fins que es va acabar expulsant al seu país d'origen. El ciutadà va ser traslladat a Madrid i va viatjar fins al seu país per via aèria, escoltat pels agents de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols. El mètode que utilitzava el detingut era el de la sembra. Aquest mètode s'inicia quan els delinqüents actuen aquí per robar les pertinences a l'interior dels cotxes. Normalment, la banda escull una víctima que, en aparença, té objectes de valor dins del seu cotxe. Un cop identificada la persona, els lladres executen un pla en el qual cada membre desenvolupa un rol específic per distreure i robar. El primer pas és llançar algun objecte a prop del cotxe, com per exemple unes claus o una cartera. Llavors un dels lladres s'acosta a la víctima i li indica que ha trobat una cosa a terra per generar distracció. En aquell moment, mentre la persona baixa del cotxe per verificar si l'objecte és seu, un altre membre del grup aprofita per obrir el vehicle i robar el màxim d'objectes possibles en qüestió de segons. El tercer lladre se sol encarregar de vigilar l'escena i que no hi hagi interrupcions o testimonis. De manera prèvia, un dels integrants de la banda també ha observat el PIN de la targeta bancària de la víctima en alguna compra feta anteriorment per si aconsegueixen sostreure-la poder utilitzar-la.
I seguim amb la plana de successos perquè la policia local de la Bisbal i els Mossos han detingut a 7 persones per delictes de fur en 8 dies. En total s'han detingut aquestes 7 persones que acumulen a uns 90 antecedents per delictes similars. En la majoria dels casos es tracta de persones residents en altres localitats que venien a furtar a supermercats del municipi i les rodalies. La primera intervenció es va produir el 7 de novembre quan un home de 32 anys amb diversos antecedents va ser identificat i detingut. detingut. Havia furtat diversos productes per valor de més de 400 euros dos dies abans. Els agents van localitzar-lo al carrer de Sant Jaume mentre conduïa un vehicle de mobilitat personal amb el qual va intentar fugir a gran velocitat. Finalment, però, va ser interceptat i traslladat a les dependències policials per ser posat a disposició judicial. La segona operació es va dur a terme el dilluns 11 de novembre, quan una patrulla va localitzar un vehicle sospitós estacionat a prop d'un supermercat al carrer de l'Aigüeta. En col·laboració amb la unitat de paisat dels Mossos d'Esquadra, es va aconseguir interceptar tres dones, totes amb nombrosos antecedents policials. A l'interior del vehicle es van trobar productes furtats de diversos supermercats de Platja d'Aro, Calonge i Palafrugell, amb un valor de més de 650 euros. Les sospitoses tenien entre 43 i 49 anys i vivien a les comarques del Maresme i la Selva. I finalment, el 14 de novembre es va produir l'última operació destacada. Els agents van rebre l'avís d'un vehicle sospitós relacionat amb furts a supermercats. A través d'un operatiu conjunt es va fer un seguiment de les tres dones quan es dirigien a un establiment. A l'interior del vehicle es van trobar productes per valor de més de 400 euros, dels quals no es va poder acreditar la compra. Les dones d'entre 37 i 46 anys residents a Barcelona acumulaven entre elles 39 detencions. Aquestes persones van ser traslladades a les dependències dels Mossos d'Esquadra i posteriorment van quedar en qualitat d'investigades per un presumpte delicte de furt. I canviem de tema perquè hem de parlar de pressupostos, i és que Palafrugell ha aprovat el pressupost per l'any 2025, que puja fins als 52 milions d'euros. Això suposa un 5,5% més respecte al 2024. S'ha aprovat amb els vots a favor dels partits de govern en una sessió plenària extraordinària aquest dimarts al vespre. Esquerra Republicana s'hi ha abstingut i Junts, Palafrugell, En Comú Podem i Vox hi han votat en contra. Entre els principals reptes hi haurà la neteja i la recollida d'escombraries, i entre les principals inversions, la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda Espanya. Ferran.
Precisament sobre la tercera fase, alguns dels partits a l'oposició han criticat el nou giratori i que no es busqui una solució abans de continuar el desdoblament. A part, també contemplen les obres del mercantil i el canvi del deshumidificador de la piscina. A més, preveuen obres a l'Avinguda de García Lorca, una subvenció pels pisos Sant Martí, millores en parcs infantils i l'adquisició de patrimoni. L'alcaldessa Laura Millán justifica que el pressupost del pròxim any serà contingut respecte a l'anterior, que va ser expansiu. Avança quins seran els principals reptes que hi haurà l'any vinent.
Tindríem a enfortir els serveis públics municipals per tal de millorar el servei tant als ciutadans com a les empreses, protegir a les persones en situacions més vulnerables amb uns serveis assistencials de qualitat i continuar col·laborant amb el teixit econòmic per millorar l'activitat econòmica, turística i comercial del nostre municipi.
El regidor d'Hisenda, Marc Piferrer, destaca que el pròxim any hauran de mantenir l'estabilitat pressupostària i això suposarà canvis respecte als últims anys.
Ja estan reactivades les regles fiscals de l'estabilitat pressupostària. A nivell d'estabilitat hem d'estar en equilibri i el nostre pressupost ho compleix perfectament. Pel que fa a l'endeutament, ens endeutem amb la mateixa quantitat que amortitzem del deute. I per tant el que estem fent és mantenint el deute viu de l'Ajuntament.
A més, enguany ja s'ha inclòs la quantitat de l'Institut de Promoció Econòmica i han fet alguns canvis a l'hora de dissenyar els càlculs.
Aquest any a l'apartat d'ingressos hem reconegut algunes partides en funció dels ingressos reals obtinguts, com per exemple l'import que hem pressupostat de les multes, i no en funció dels pressupostos d'anys anteriors. Estem reconegut uns ingressos reals i no pressupostats. Llavors, per aquest proper any, per aquest any 2025, no, per l'any 2026, volem començar a fer els pressupostos més lligats amb la despesa reconeguda que hem tingut de l'any anterior i no en funció dels pressupostos d'anys anteriors.
A part, s'hi han inclòs les propostes guanyadores dels pressupostos participatius.
I els pescadors gironins adscrits al projecte de pesca neta ja han retirat 45.217 litres de residus aquest 2024. I tot i que aquesta xifra encara és menor respecte a la de 2023, que va ser de 58.257 litres de residus recollits, la demarcació de Girona continua sent la que més residus aporta. En total, en els 4 anys que fa que s'aplica el projecte de pesca neta a les confraries catalanes, a les de Girona s'han aconseguit recopilar 172.857 litres de residus. Carla.
Pel que fa a la resta de Catalunya, durant els 4 anys en què porta en marxa l'aplicació Pesca Neta, els pescadors han retirat 383.653 litres de residus. En el cas de Tarragona i Barcelona s'han extret 26.000 i 34.000 litres respectivament. Aquestes dades han anat augmentant durant els darrers anys i això s'entén per la millora de l'aplicació mòbil Pesca Neta, que els pescadors utilitzen per registrar la brossa que treuen del mar i que ha possibilitat que enguany quedés constància de la retirada de més quantitat de deixalles que en anys anteriors. L'índex d'esforç de triatge vist al llarg d'aquest 2024 indica que els pescadors han dedicat un total de 3.492 hores a retirar brossa de les seves xarxes durant la seva jornada de pesca, prop de 500 més que les hores registrades l'any 2023. Pel que fa al nombre total d'embarcacions catalanes, pràcticament s'ha mantingut passant de 229 a 231, que representa la participació de pràcticament tota la flota pesquera catalana activa i de més de 900 pescadors i mariners. Si analitzem la dedicació de cara a territori, observem que Girona, 141 embarcacions han dedicat 1.047 hores de la seva jornada a fer la tria de 45.000 litres de deixalles. A Tarragona i les Terres de l'Ebre, 42 embarcacions van treure 34.000 litres de brossa, cosa que va suposar 1.392 hores de feina. Finalment, a Barcelona, 48 embarcacions van necessitar 813 hores de la seva jornada de pesca per retirar i triar 34.000 litres de deixalles trobades. Per modalitats, les barques d'arrossegament han estat les que més volum de deixalles marines han pescat accidentalment, seguides de les arts menors, l'encerclament i el palangre. Pel que fa als objectes trobats, hi trobem llaunes, ampolles, bidons de pintura, envasos de diferents tipus i, sobretot, moltes tovalloletes higièniques. Els pescadors han tret del mar objectes molt diversos com una rentadora, maletetes de rodes o una cadira infantil amb indicis de temps al fons del mar.
I divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia a Palafrugell s'uneix el Gran Recapte d'Aliments, una iniciativa destinada a ajudar les famílies en situació vulnerable. Els productes recollits aniran directament a les famílies usuàries del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, que s'encarrega de gestionar-los, Ferran.
Enguany, els organitzadors demanen especialment productes bàsics com arròs, llet, oli, cereals, llegum seca i gel de dutxa. Les donacions es podran fer tant en format d'aportació econòmica com d'aliments. Per la recollida d'aliments s'han habilitat punts en supermercats com Aldi, Ametller Origen, Bonària, Carrefour, Esclat i Espar Balbi. En establiments com Bonpreu, Dia, Lidl, Mercadona i Veritas es podran fer donacions econòmiques per col·laborar amb el Gran Recapte. Al llarg dels dos dies, més de 100 voluntaris d'entitats locals informaran els ciutadans i classificaran les donacions que recullin els diferents punts del municipi. El Gran Recapte, que va néixer el 2009, es realitza anualment a tot Catalunya amb l'objectiu de combatre la pobresa i consciència sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari. La campanya s'estén arreu del territori amb milers de punts de recollida en supermercats i altres establiments.
I seguim parlant d'alimentació perquè Palamós participa en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que va del 16 al 24 de novembre amb diverses activitats per fomentar el consum responsable i també la sostenibilitat, Mariona.
Entre les accions més destacades, ahir es va celebrar al Mercat Municipal un taller de la Fundació Alícia, on s'ha ensenyat a aprofitar els aliments peribles mitjançant tècniques com la congelació o l'elaboració de sucs, cremes i gelats. El dissabte 23, el Parc dels Països Catalans acollirà el Mercat d'Intercanvi segona mà, on els assistents podran donar una segona vida a objectes en bon estat, promovent la reutilització. Paral·lelament, la Biblioteca Municipal organitzarà un taller de titelles amb materials reciclats dirigit a famílies en col·laboració amb la Fundació Humana. Les activitats es tancaran el 27 de novembre amb una xerrada sobre les tècniques de conservació d'aliments a càrrec dels tècnics del Parc Agroecològic de l'Empordà. Aquesta iniciativa reafirma el compromís de Palamós amb l'economia circular i la prevenció de residus. Pots recuperar totes les activitats al web de Ràdio Capital.
I canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat Empremta, Emprenedoria i Lideratge en Femení al Baix Empordà. Aquest és un projecte que busca donar visibilitat a les dones emprenedores i trencar també els estereotips de gènere al sector empresarial. Mariona.
La iniciativa inclou la creació d'un observatori de dades en perspectiva de gènere que recopilarà informació específica sobre la situació laboral de les dones a la comarca. Aquest espai, accessible a través d'una plataforma web, servirà com a punt de trobada per compartir recursos i eines. Durant l'acte de presentació es va destacar la importància de construir un ecosistema inclusiu que elimini la bretxa salarial i fomenti aliances entre empreses, institucions i persones. A més, es van presentar històries de dones empresarials locals recopilades per l'empresa Alquímia Social amb l'objectiu d'inspirar noves generacions d'emprenedores. La jornada es va complementar amb una ponència de Sílvia Bueso, creadora del mètode El Arte de Pedir, i amb espais de networking per potenciar el lideratge femení al Baix Empordà. Aquesta iniciativa suposa un pas important cap a una economia més equitativa i sostenible.
I quan són més o menys 3 quarts menys 5 de 9, nosaltres començarem a escoltar la secció que ens porten la Laia i l'Eduard d'un Mos un Glob, que avui visiten un celler, però abans escoltarem una mica de música amb el Club de la Sisena Hora de Saxeni.
Perquè quan passa l'hora de la llei municipal sempre tindràs a la vora el Club de la Sisena Hora. Cansada, els ulls se't fan petits, fresca a les sis, ens obre el club i les normes estan clares, són sagrades.
La 1-1-1 no la sap ningú, i la 2-2-2 s'ha quedat en res. La 3-3-3 repeteix la 1 i la 4-3 fica el gol ben ple. La 1-1-1 no la sap ningú, i la 2-2-2 s'ha quedat en res. La 3-3-3 repeteix la 1.
Camarero! Pots servir-te en una més, que d'aquí no marxarem. Deixem la cintura sola, xa-xa-xa dins la xabola. Benvinguts, passeu, passeu.
El teu enemic té l'escola i un policia amagat. Un yonqui demana l'hora, traja per currar d'advocat. La filla de la regidora i una lavabo atrapat. Patates de la fregidora pel Club de la Sisena Hora. Pel Club de la Sisena Hora.
Pots servir-te en una mesa. Quan passa l'hora de la llei municipal, sempre tindràs a la vora el Club de la Sisena Hora. El Club de la Sisena Hora. El Club de la Sisena Hora. El Club de la Sisena Hora.
Molt bon dia. Tornem a ser a Cantallops. Ens encanta aquesta zona i també ens encanta el celler Vinyes dels Aspres, que ja hi vam estar fa unes quantes setmanes enrere per la barema. I avui, doncs, això, ens trobem en el celler Vinyes dels Aspres, aquest racó especialment agrest. Es troben les vinyes, totes de propietat familiar des de fa moltes generacions. De fet, ens trobem al celler que hi ha més al nord de tot, l'Empordà. Treballa amb les varietats tradicionals més adaptades al país i amb una personalitat més atrevida, podríem dir, per diferenciar els seus vins i fer-los més genuïns, singulars. Tornem a parlar amb en David Moles, el tenim aquí, el seu responsable, que ens explicarà una mica la història i la manera de treballar del celler. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Benvinguts.
Gràcies per tornar-nos a rebre. I estem aquí ja envoltats de vinyes i, a més, estem a la porta d'una de les estances originals de la finca, no?
Exacte, probablement el celler, la part del celler més antiga, no? Doncs sí, com bé deies, nosaltres som el celler més al nord, segurament més a prop de la falda de la muntanya i amb una pedregositat, com observareu en aquestes parets de pedra seca, molta pissarra i molt de granit, un terreny molt aspre, d'aquí ve el nom del celler, i ens caracteritzem per això, per ser una zona molt eixuta, molt pedregosa, molt magra en recursos i rica en essències, que m'agrada dir, no? Llavors, també és el País de la Tramuntana. Realment aquí, entre la Pedra i la Tramuntana, són dues coses que ens afecten moltíssim la nostra productivitat a nivell vitícola, diguéssim, la producció de les plantes, en realitat, amb el terreny tan pobre i amb el clima aquest més extrem, doncs realment és baixa, però això a vegades es tradueix en vins més interessants i més complexes. No? Vull dir, en el món del vi és més interessant fer un bon vi que no pas fer molts quilos de raïm o molts litres de vi, que és una mica el canvi de xip que hi ha hagut en les últimes dècades, diguéssim. No?
Aquí a l'Empordà s'entén o...
No, arreu. Penseu que el vi abans era un aliment bàsic, la gent bevia vi d'una forma ingent, d'una forma massiva, vi a doll. La qualitat era gairebé secundària. De fet, beure en porró era una forma molt divertida de beure, però una forma d'apreciar poc les virtuts del vi i també d'apreciar poc els defectes que tenia el vi. No? Llavors, sovint el vi es barrejava amb aigua o amb sifon, però el vi era, diguéssim, era una font d'alimentació bàsica, una font calòrica, una font d'energia i una garantia justament de salut. Vull dir que tant es parla del vi i de la salut, doncs era una font de salut perquè evitava les malalties que transmetia l'aigua. Llavors, això fins fa un parell de generacions, fa 50 anys, el consum de vi era, ja dic, massiu, però d'una qualitat baixa. Ara hi ha una paradoxa que m'agrada sempre explicar, que és que es fa menys vi que mai en la història, es veu menys vi que mai en la història, però en canvi es veu el millor vi que s'ha fet mai, que és una cosa ben curiosa. I a l'Empordà, a més, no només es fa el millor vi que s'ha fet mai, sinó que es fa en més marques diferents que mai. Som 50 elaboradors entre l'Alt i el Baix Empordà, no? Llavors, bueno, tot això només té l'inconvenient que el món encara no ho sap, no? Per això treballem una mica per fer-ne promoció, difusió. No?
Molt bé, doncs, si et sembla, ens expliques mentre que
bé, entrem, anem veient sí, les estances. Entrem a la part antiga.
Quina és la teva, o quines són les teves tasques aquí al celler, perquè en són moltíssimes...
Sí, aquí de fet toquem moltes tecles diferents. Bueno, fem això, treballem les vinyes, totes les vinyes que tots els vins surten de les nostres vinyes i bàsicament surten de varietats tradicionals, garnatxes, lledoners, que en diem, lledoners i carinyanes, no? El 80, més del 80% de la nostra producció és de varietats autòctones que donen això un caràcter més genuí, més empordanès, no? Llavors, sí, toquem, doncs, per tant, la vinya, toquem l'elaboració del vi a la part del celler modern i llavors també fem enoturisme, que és una mica aquest espai, justament on ens trobem, que és l'antic corral, hem convertit en un espai d'esdeveniments enoturístics. Aquí fem, doncs, exposicions, concerts, celebracions, tastos, tota mena d'activitats, no? Que era l'antic corral on, curiosament, hi havia els animals, hi havia el ramat d'ovelles i cabres, que la meva àvia encara recordava tot d'animals aquí, diguéssim, tancats en aquest espai, mentre a dalt, a la tina, que és el racó, bueno, l'escala que puja, hi ha una tina de vi on hi havia gent que aixafava raïm amb els peus, amb aquí peus. Mateix, imagineu-vos tot
la versatilitat, no? De l'espai, eh?
Llavors, aixafaven el raïm aquí i ja entrava directament amb una conducció cap al celler on l'emmagatzemaven amb bucois, que són les botes tradicionals de l'Empordà, no? Doncs bé, aquest espai, ja dic, és per fer tastos i per fer esdeveniments que de fet gairebé cada dia tenim visitants que venen a valorar o donar valor, doncs, als productes que fem, no? Que a part de vi, aquí també, deixeu-me dir que també es feia oli d'oliva i ara el tornem a fer, ens fan el nostre oli de les nostres olives i sempre el tastem amb els tastos de vi, i també tapem els nostres vins amb els nostres propis taps de suro, que en aquest espai, doncs, hi ha encara restes de l'antiga fàbrica de taps, bueno, que era una fàbrica més que una fàbrica, era un obrador on feien taps d'una forma molt artesanal, no? Parlem de fa un segle enrere.
Un segle enrere, eh? O sigui que teniu de tot. Oli,
sí. Raïm pel vi, ens falten, i el tap per tapar. Ens falten les ovelles, que no descartem allò...
Algun moment o altre.
Un petit ramat d'ovelles perquè pasturin les vinyes, que justament és una màquina, doncs, de netejar, de desbrossar i de fer compost directament, no?
I entenem que aquest espai, per exemple, evidentment són per aconteixements que vosaltres organitzeu, però pel cas que algú digui fer una celebració...
Sí.
Nosaltres... En àmbit privat també.
Exacte.
És possible.
Dir, aquest espai, doncs, es lloga, doncs, per esdeveniments privats, en reunions d'empresa, per celebracions de qualsevol mena, però al cap de l'any acabem fent unes quantes activitats. Vull dir, teníem ara previst una activitat poètica, diguéssim, un tast de vi amb poesia, s'han fet presentacions de llibres, s'han fet concerts, s'han fet exposicions, una mica de tot, no? Xefles de tota mena.
Un espai fantàstic. Parlant de l'oli que també teniu, quines varietats toqueu aquí?
Aquí, Argudell, només Argudell. A l'Empordà, la varietat superdominant és l'Argudell, que es caracteritza per realment una producció petita, però en canvi una gran adaptabilitat tant als terrenys pobres com a la tramuntana forta. Llavors, l'Argudell és... Tots els arbres que tenim són arbres centenaris i d'aquesta varietat. No? Llavors ens fan el nostre oli, que sempre tastem, així fem una mica de coixí quan fem el tast de vins.
Així va bé, eh?
I bé, entrem directament al que és el
celler. Aquí tenim una altra sala, si podés, pel descans de...
Sí, això seria, aquí en diríem la biblioteca. La biblioteca on guardem...
Biblioteca en B baixa?
Exactament, biblioteca en B baixa, que és la on guardem doncs, unes mostres de totes les anyades de vi que hem fet els últims 25 anys. És a dir, nosaltres, malgrat que la casa té segles d'història, s'havia fet molts litres de vi però sense embotellar-los, ara fa 25 anys... Que fem vi embotellat 25, i guardem, com ara aquest és el negre del després de l'any 98, que és el primer vi que vam treure al mercat doncs, l'any 2002, ara fa 25 anys. Llavors aquí, bueno, perquè no semblessin ninxos de cementiri, vam encarregar doncs, amb un amic escultor, en Pep Metge, un gironí, que fa aquesta mena de treballs i que bé, realment és molt, molt original. Llavors a cada casella doncs, hi ha una anyada diferent, no? En aquest espai també observeu doncs, que hi ha les antigues piles d'oli, on emmagatzemaven l'oli d'oliva.
Que són recipients, entenc?
Són recipients de pedra. De pedra. És una cosa curiosa. És a dir, l'oli està en fluid, que una mica, segons quin tipus de
passa per tot arreu.
Si poséssim una aixeta, si poséssim l'oli en una bota de roure, doncs s'escaparia per les escletxes. En canvi, això són roques, en diem pedra de Figueres, que són roques calcàries excavades, i és una roca molt tupida, de forma que l'oli emmagatzemant, i com una curiositat és que estan tapades amb una tapa de fusta i amb pany i clau. Vull dir, l'oli, ara que té un valor elevat i la gent s'exclama, doncs històricament, fa, no sé, als anys 50, sobretot que no hi va haver la fred que va matar les oliveres, no? Doncs va pujar molt de preu i tancaven l'oli amb pany i clau. I en aquest espai d'aquí doncs, hi ha l'aixeta de la tina, que hem dit que l'altra banda, per tant aquí, de fet, en aquest espai, i els ganxos per penjar els embotits de la matança. Vull dir, aquí tenien el vi, l'oli, els embotits, vull dir que podries viure aquí, pràcticament, eh?
No calia moure d'aquí.
Sí, sí.
I aviam, una altra coseta, a part de tots aquests racons fantàstics que realment emocionen i les parets parlen per si soles, vosaltres també teniu una peculiaritat molt marcada, perquè aquí, a part de vi, oli i taps, també s'hi respira molta música.
Exacte.
Teniu un gran al·licient, potser una de les figures més importants de la música catalana i de la música en general, que és el mestre Eduard Toldrà i Soler.
Efectivament, hi ha una història molt bonica. De fet, una mica, és una història una mica bé, molt romàntica i molt bonica, però que va comportar un trencament de la continuïtat generacional a l'elaboració de vi. No? Vull dir, als anys 20, una de les dues germanes de la casa doncs es va casar amb l'Eduard Toldrà i se'n va anar a viure a Barcelona i durant 40 anys aquí va ser la casa d'estiueig del mestre Toldrà i una mica ell deia sempre que a Barcelona treballava, dirigia, donava classes, etc. i els estius a Cantallops era on buscava la inspiració, no? De fet, i és molt bonic, hi ha moltes peces dedicades a paratges del poble. De fet, tenim dos vins que són noms de sardanes de l'Eduard Toldrà, una mica d'homenatgement, i cada any fem un festival d'homenatge a l'Eduard Toldrà, un any amb diferents gèneres, a vegades cobla, a vegades cançó, el que sigui, no? I doncs bé, va ser l'altra germana es va casar amb el metge del poble i també la gent venia aquí a veure el doctor Oriol i aprofitava per comprar vi a baix al celler, però vull dir, això va comportar que als anys 50 s'abandonés l'activitat que ara, fa 25 anys, hem reprès per tornar a fer vi al nostre espai, no?
I parla'ns una mica també, si us plau, dels vins que teniu, perquè teniu diferents tipologies de vi. Què hi trobem?
A veure, bàsicament nosaltres fem blancs i negres, és el que fem principalment. També fem un vi dolç, molt curiós, que ara veureu unes garrafes de vidre a Sol i Serena. Som els únics que fem aquest procés d'envelliment a Sol i Serena d'un vi de panses, no? Però bàsicament l'Empordà és... Bàsicament, blancs i negres és el que fem principalment. No? Llavors, blancs fermentats en bota, negres també amb un procés de criança, vull dir, aquí tenim tot de botes de... Aquí veureu, això, aquesta sala, de fet, també hi ha l'aportació del Pep Ametlla, de l'escultor que us he comentat abans, és una sala, justament, de molt de contrast, perquè és una sala, vull dir, una mica vol exemplificar això, el tema tradició i modernitat, no? Vull dir, tradició, la part antiga ben restaurada, i modernitat, allò molt contemporània, i bueno, hi ha tota una història, un joc de llums aquí, quan fa sol, doncs depèn d'on entra el raig del sol, gairebé és una mena de rellotge solar doncs molt curiós. I és un espai ben aïllat, emmagatzemat, per emmagatzemar el vi amb condicions adequades, tant en botes com en ampolles. No?
Doncs aquest espai realment que us el recomanem perquè, evidentment, tots els racons són meravellosos, però aquest espai, concretament, si enganxeu un dia de llum, s'hi crea aquí un...
És bonic, i fins i tot a la nit s'il·luminen les finestretes i sembla una mica una constel·lació d'estrelles. Vull dir que és un espai bonic que també a vegades hem fet servir per fer algun esdeveniment cultural, algun concert de música clàssica i amb alguna bona acústica. I bé, si és un lloc per guardar el vi, que és tranquil i silenciós, doncs també és un bon lloc.
Aquí obrim una porta que diu mai en va, sempre en vi. L'hem de tenir present aquesta perquè hauríem de d'allò, hauríem de...
I aquí observeu doncs, el que us deia, les garrafes de Bac de les Ginesteres, que justament és un dels vins que us deia, que té nom d'una sardana de la Bebert Oldrà, de les més emblemàtiques, i bé, que és un paratge que hi ha al costat de les vinyes, i vam decidir, doncs, és el nostre vi dolç, potser és el vi que fem menys ampolles, però probablement el que ha tingut més reconeixements, vull dir, com a millor vi dolç, amb el Girona excel·lent, etcètera, etcètera, no?
Passa aquí...
I li deixem 4 anys, més o menys. 4 o 5 anys, en procés d'envelliment. És un vi ranci dolç. És un vi que té notes oxidatives, però té un fons dolç, de panses, melós, etc. És un vi curiós. No hi ha un gran consum, eh? Tradicionalment a l'Empordà ara hi ha molts substitutius del moment consum de vi dolç. Ara hi ha ratafies, hi ha combinats, hi ha vins espumosos.
Molta competència.
Però si anem enrere, diguéssim, un segle, la gent bevien vi tot el dia, i vi dolç en els moments especials, diguem, els panellets, amb els torrons, amb la coca de Sant Joan, etc.
Festivitats, no? Marcades, eh?
Dies assenyalats. Ara, bé, ara es veu molt menys vi dolç. Més o menys l'1% de les ampolles que es fan a l'Empordà, només l'1% són de vi dolç.
Veureu aquí també, si podeu aconseguir un vídeo a la web de Ràdio Capital, veureu aquesta terrassa també fantàstica i, a més, també espais on Eduard Oldrà inclús amb un dels seus pianos doncs feia sonar diverses melodies, diversos acords i a més aquí també tenim la botigueta que suposo que més o menys teniu obert
sí, tenim obert sovint. Pràcticament sempre no? I bé, curiosament aquesta habitació que ara és la botiga de vins és l'habitació que ocupava l'Eduard Oldrà quan venia als estius, que l'estiuetge d'abans era Sant Joan fins a la Mercè, vull dir que venien aquí, estaven passaven 3 mesos l'any aquí i en aquesta eixida on ara fem tastos de vi, doncs l'Eduard Oldrà doncs, hi escrivia partitures.
S'inspirava.
Doncs,
i què ens recomanes? Poder, el millor seria venir aquí i com els rebeu aquí a la gent que us ve a visitar?
Els rebem tan bé com podem, però els rebem... bé, fem normalment una visita, que és un itinerari per les vinyes, que és on comença tot. Uh-huh. Passem per un bosc de suredes per explicar el procés d'elaboració del suro i passem per l'olivar, un dels 3 olivars que tenim d'on fem l'oli d'oliva, i després fem la visita pel celler explicant el procés d'elaboració del vi i una mica la història de la casa i acabem aquí a l'eixida, que en diem l'eixida, si el temps hi acompanya, que normalment hi acompanya, i si no a l'interior, doncs per fer un tast de 6 o 7 vins. No?
Amb tranquil·litat, molt bé.
Doncs bé, i aquí hi ha una mica la representació de tota la dotzena de vins. Fa 20 anys vam començar fent un parell de vins i ben poques ampolles, ara
hem i hi ha unes quantes referències.
Ara fem una dotzena de vins diferents, més l'oli d'oliva, i en fem unes quantes més d'ampolles.
Perfecte, doncs molt agraït un altre cop a David pel teu temps, i ja ho sabeu, un celler de referència aquí a Cantallops, a l'Empordà, en David Moles us atendrà perfectament com ens ho fa a nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé.
Merci.
Bon dia. Adéu.
Bon dia. Adéu, adéu.
Aquest dimecres esperem l'arribada progressiva de núvols que deixaran el cel força gris a partir de la tarda. Possibilitat de ruixats febles, sobretot al nord de la comarca, de cara a la tarda i nit. La tramuntana bufarà durant unes hores, serà fugaç, sobretot es notarà també al nord de la comarca. Temperatures un xic més baixes. Dijous mantindrem aquesta variabilitat.
Doncs veurem com ens acaba influint aquesta variabilitat en el temps aquest proper dijous. Avui, de moment, agafeu la jaqueta, abrigueu-vos bé, perquè encara mantindrem aquestes temperatures que seran una mica fredes i sobretot amb aquest vent que ens acompanyarà al llarg de tot el dia. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta, Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal, i us donem, com sempre, les gràcies per escoltar-nos des d'aquests tres canals, però a més des de les diferents emissions que fem des d'internet. Per tant, moltíssimes gràcies per escoltar-nos com cada matí, en aquest repàs informatiu que fem aquestes tres ràdios, i ens tornem a trobar demà a partir de les 8 del matí. Moltíssimes gràcies i que passeu molt bon dimecres, aquest dimecres 20 de novembre. Adeu, que vagi molt bé.